La decisió de Juliet, la radionovel·la creada per en Xavier Reynoso, amb la col·laboració dels Amics del Teatre. Sisè i últim capítol, el desenllaç.
Feia un parell de mesos que la Juliet havia arribat a la nova llar. El temps havia passat inexorablement i havia arribat l'hora de la verema. Tot estava a punt, els camps estaven verds i el raïm havia acabat el seu procés de maduració. L'olor dolça de la vinya s'escampava per l'ambient i la terra havia rebut els ruixats intermitents del mes de setembre, que el solc, clivellat per la forta calor de l'estiu, havia engolit sense contemplacions. La collita seria abundant, els ceps ho havien donat tot i el raïm estava sa. Quan acabés la verema, el cep descansaria i novament es prepararia pel cicle de la vida. D'aquesta collita en sortiria el vi nou, le Beaujolais, i una altra part es posaria les botes perquè reposés i envellís amb el foscor del celler. Sens dubte, la collita seria excel·lent. La meteorologia havia estat una bona aliada, un hivern fred, una primavera plujosa i un estiu càlid, però amb frescor a les nits. Havien afegit al raïm una qualitat extraordinària que no decebria els paladars més exigents. Al voltant de tota l'heretat s'hi percebien bones vibracions i entre tots els seus habitants i veremadors també. La Juliet s'havia adaptat a aquell mode de vida. La seva metamorfosi havia estat lenta, però gratificant. Anava a veure el Jean-Michel diàriament i li explicava què feia durant tota la jornada, enumerant-li els detalls i les històries insòlites que s'havien produït per la seva inexperiència. Algunes vegades ella reia a causa de les seves malapteses.
Estic segura que tu ho faries millor. Ho portes a la sang. I el teu pare estaria orgullós de tenir una nova generació de viticultors.
El Jean-Michel l'escoltava amb molta atenció, sense moure's. De tant en tant la mirava i intentava somriure. Això, per la Juliet, suposava un bri d'esperança. L'Henri l'amanyagava. Li estava molt agraït pels progressos del seu fill. No havien parlat més de matrimoni. Paraula que horroritzava la Juliet. En aquell moment era feliç. Estava contenta d'haver pres la decisió de quedar-s'hi. Allà es respirava llibertat. Es trobava en contacte amb la natura i això feia que se sentís més a gust. Nadal s'apropava amb tots els seus estereotips. A la Juliet mai no li havia agradat aquesta festivitat. Els seus pares havien mort un 24 de desembre. Fins i tot va arribar a odiar-la. Sempre havia pensat que, deixant de banda les seves profundes ferides, aquestes celebracions es convertien en la festa de la hipocresia, en què tothom es felicitava i era feliç. Parells llunyans, que no s'havien vist mai, abans apareixien per refermar l'esperit nadalenc i proposaven menjars pentagruèlics en restaurants obstinats a fer calaix, que trobaven l'ocasió perfecta per acanar el client. També hi havia molt a parlar dels falsos amics, que apel·len a la solidaritat, donat que durant aquestes festes s'ha de ser exageradament amable. La Juliet pensava que el Nadal i la seva essència havien de ser-hi presents tot l'any. No calia fer donatius a cap ONG. Senzillament s'havia d'ajudar els més febles, a la gent necessitada, aquell veí del quart o del cinquè pis que havia perdut la feina i no podia menjar perquè havia de pagar el lloguer. Aquest era, per la Juliet, el veritable esperit nadalenc. De totes maneres, ella també acabaria, tard o d'hora, formant part del sistema establert amb la Bet, els regals i altres tradicions arrelades a la societat de consum. Estava pensant en tot això quan, de sobte, aparegué l'Henri trasbalsat. El seu fill havia caigut de la cadira, s'havia donat un fort cop al cap i havia perdut el coneixement durant uns minuts. Després, gràcies a Déu, havia tornat en si i havia balbucejat unes paraules. Al principi l'Henri no l'entenia, però s'hi va acostar i li va murmurar a cau d'orella. Juliet.
Se n'ha adonat? Ha parlat? El meu fill ha pronunciat el seu nom. Feia 10 anys que no deia paraula i ara és un miracle. Gràcies, Juliet. Gràcies per haver retornat el meu fill a la vida.
Sense poder-se contenir, l'abraçà i li petonejà tota la cara, sense parar de donar-li les gràcies. La Juliet també estava molt impressionada. Es va separar subtilment dels seus braços i li digué:
Som-hi! Hem de presar-nos! El seu fill em vol veure i jo no el puc decebre!
Quan van obrir la porta de l'habitació, el Jean-Michel es cobria la zona dolorida amb la mà. S'incorporà i va dir-los:
Bon dia, papà! Bon dia, Juliet!
L'Henri i el Jean-Michel es van abraçar durant una bona estona i l'Henri plorant li digué:
Benvingut a la vida, fill meu. No et pots imaginar que feliç sóc en aquests moments.
La Juliet se n'havia apartat i contemplava emocionada l'escena. L'Henri li va demanar que formés part del grup i aleshores, com qualsevol família faria en aquestes circumstàncies, es van fondre en una reconfortant abraçada. Al cap d'alguns minuts, tothom va tornar a la realitat i l'Henri va dir al Jean-Michel:
A partir d'ara ja veuràs com tot anirà bé. Anirem a veure l'especialista i de ben segur molt aviat recuperaràs la mobilitat de les cames.
Després de quasi un any al centre de rehabilitació del Centre Sant Louis de La Rochelle, el Jean-Michel va aconseguir caminar, primer amb l'ajuda de crosses i més tard sense. L'Henri volgué que fos la Juliet qui l'acompanyés. Els primers dies el Jean-Michel es mostrà molt tímid i gairebé no deia res. Es limitava a observar-la de reull. Ella conduïa i quan es girava i les mirades es creuaven, ell es ruboritzava i desviava la mirada cap a l'exterior dissimulant. Aquesta manera de ser suscitava un doble efecte en la Juliet. D'una banda, molta tendresa i de l'altra, molta gràcia. Mai no havia tingut l'oportunitat de tractar amb tímids. Sempre havia conegut homes que volien dirigir la seva vida en funció dels seus interessos i modelar-la al seu gust. I això era justament el que no volia. Per ella, la llibertat sempre havia estat molt important i sense llibertat la seva vida no tindria cap sentit. A la llarga, el Jean-Michel ha aconseguit tenir-li més confiança i li ha anat descabdellant el seu passat. Li parlava de la seva mare i fins a quin punt estaven units. També li declarà el difícil que havia estat superar l'accident i es recriminava contínuament de no haver estat al seu costat per ajudar-la. L'havia deixat sol amb el seu pare en el moment en què més la necessitava. Arribar a detestar-la, inclús a creure que la víctima hauria pogut estar el seu pare, que se'n va sortir sa i estalvi. Ara, quan ho recordava, s'odiava per haver pensat aquesta crueltat. El que havia de fer era estar al seu costat i consolar-lo.
Pobre papà,
deia a la Juliet.
Mai no he conegut ningú tan enamorat de la seva dona com ell, cregui'm. Hem parlat molt de vostè, Juliet. El meu pare m'ha avançat els motius que la van portar a la vinya. M'ha fet saber que sent una gran admiració per vostè, pel valor i la franquesa que va mostrar quan li van revelar la veritat. I també m'ha advertit que no li agraden ni els compromisos ni les noces. Creu que no hi ha cap raó per retreure-li res. Ans al contrari. Ell també és un fervent defensor de la llibertat. Per això considera que pot marxar quan vulgui. És lliure. Li compensarà generosament tots els dies que ha estat aquí amb nosaltres.
Estava tan commoguda amb la confessió del Jean-Michel que no badava boca. Simplement escoltava i feia uns ulls com unes taronges. I finalment digué:
Quan t'hagis recuperat, en parlarem. Ara he d'estar atenta a la carretera.
Bruscament, el cel s'encapotà. Començà a caure un xàfec que dificultava la visió i els aixugaparabrises no donaven l'abast. Era una tempesta intensa i violenta i l'impacte de l'aigua sobre el cotxe encara la feia més impetuosa. La pluja començava a provocar petites inundacions en els vorals. Semblava que n'hi havia per temps. La Juliet va aturar el cotxe en un petit mirador on els viatgers podien gaudir de la magnificència de l'entorn. Aleshores, el Jean-Michel s'encoratjà a parlar i li declarà:
Juliet, el meu pare t'ha donat la llibertat, però per a mi Seria molt important que et quedessis. Et necessito com l'aire que respiro. No podria viure sense veure't cada dia, sense poder sentir la teva mà quan m'ajudes a reincorporar-me, sense sentir el teu alè damunt la meva cara quan em parles, sense veure els teus ulls quan em busquen i sense sentir els teus llavis a la meva galta. Podem arribar molt lluny si estem junts. Crec que podria ser feliç aquí, prop de les vinyes, amb mi i amb tota la gent que t'estima.
A partir d'ara, vull cuidar-te la resta de la meva vida.
Digué a la Juliet.
Descordar els cinturons de seguretat, l'abraçar i el besar apassionadament. Avui, la pluja ha servit també per netejar l'atmosfera i l'obscuritat inicial ha esdevingut una llum especial, plena de sorpreses i esperança.
La decisió de Juliet, la radionovel·la creada per en Xavier Reynoso. Interpretada per Dolors Garcia en el paper de Juliet, l'advocatessa. Quimet Curull com a Henri Lavigne. Lluís Font com a Jean Michel. Narració, Elisabet Prats. Música, Pol Petit. Edició d'àudio, Sergi Sabater.